Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues, l'Hotel Suís obre les seves portes.
Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El Sabadell ha desaprofitat l'oportunitat d'engrescar-se del tot, res definitiu, tot just el quilòmetre 21 de la Marató, seguint el 5.000 que divendres feia Toni Saligrat, però una punxada d'aquelles que fan mal, per inesperada i sobretot per com es va produir, contra un rival de la part baixa que encara no havia guanyat cap partit fora de casa. En la primera patacada de tota la Lliga, la nova Creu Alta, dominant clarament la primera meitat, però sense encert. Amb polèmica, per dir-ho d'una forma suau, amb dos penals com una casa de pagès que no només no va xiular el col·legiat Alexis Pulido Santana, sinó que a sobre els dos jugadors que el van rebre, Guillem Menotti i Miguel García, van ser amonestats. I per acabar-ho d'adobar en una jornada que va ser de tot menys propícia, amb les victòries de l'Elche i de l'Ontinyent, que fan que el play-off torni a estar on fa 15 dies. És a dir, no a 3 punts, sinó de nou a 6 punts de distància. Si no és un all, és una ceba, però com ahir deia un oient en plena retransmissió, és molt del Sabadell el que ahir va succeir, molt nostre, molt made in centre d'esports, això d'engrescar a tothom amb una gesta, de creure-s'ho, d'enfilar-se a la part alta de la classificació, i just quan sembla que l'objectiu és més a tocar, o el rival més factible, o les circumstàncies ens porten a ser tots plegats més optimistes, és aleshores quan arriba la patacada. El millor tot plegat, que la cursa continua, que som al quilòmetre 21 i, per tant, hi ha marató de sobres per poder reaccionar. I més amb les bones cames que hi va demostrar tenir el Sabadell, però el temps perdut ahir és d'aquell que fa mal, el més dolorós de la temporada, segons Toni Saligrat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més, al control de sol, Toni González. Arrenquem.
Què es comenta la recepció?
La decepció de l'1-2 d'ahir contra l'Olot i la polèmica per l'actuació arbitral. Passarem per Olot, per Alcoi, a Eivissa i Mallorca, a la suite de bronze, i també tindrem Obrador, Arlequinat, Waterpolo i també en vol.
I fora de l'hotel?
El Barcelona remunta un 2-0 a Noeta, supera 2-4 la Real Sociedad i es consolida el lideratge de primera amb 9 punts més que l'Atlético, a 11 del València i, atenció, a 19 del Real Madrid, que té un partit pendent però que dissabte va caure 0-1 contra el Villarreal. Per cert, notícia d'última hora, Dembélé ha tornat a lesionar-se. S'espera que entre 3 i 4 setmanes ara de baixa el futbolista blaugrana. L'Espanyol a tot això va empatar ahir 1-1 davant l'Atlètic Club i és 14. L'afició perica va escridar-se al seu entrenador, Quique Sánchez Flores, per l'afer Stoke City, equip que pretenia fitxar-lo. Tot en una jornada 19, l'última de la primera volta, que es tanca avui al Villamarín a les 9 amb un Betis Leganés. Aquesta tarda la selecció espanyola d'handbol afronta el segon partit de l'Europeu de Croàcia buscant també el segon triomf. Els de Jordi Rivera juguen a 1/4 contra Hongria, un rival amb baixes importants en aquest torneig i, per tant, amb un pèl menys de nivell que no pas en d'altres ocasions. I fàcil debut de Rafa Nadal a l'Obert d'Austràlia. El manacorí s'ha desfet per un triple 6-1 del dominicà Francisco Estrella, demostrant així un bon nivell físic després dels problemes que ha arrossegat en aquest inici de temporada. Per últim, en motor, l'organització del Dakar ha cancel·lat l'etapa d'avui. Una bona notícia per Carlos Sainz, que continua una jornada més com a líder en categoria de cotxes. Joan Barreda és cinquè a la General de Motos, a només 8 minuts del líder, que continua sent el francès Adrián Van Beveren.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde sobre la remuntada ahir del Barça a Anoeta.
Sí, es nuestra intención el generar esa sensación de que somos un equipo difícil de batir. Estoy contento por haber ganado aquí, por sobre todo quitarse ese San Benito de que es un campo en el que el equipo no gana desde hace tiempo, y también por la forma en la que como lo hemos conseguido, ¿no? Superando una dificultad, un momento difícil y remontando dos goles.
Quique Sánchez Flores, l'entrenador de l'Espanyol, satisfet amb el creixement dels seus.
Cuando empatamos aquí a cero con el Bilbao, la sensación es que, bueno, que estaban un poco por encima, pero es que además ellos jugaron con todos sus suplentes. Hoy ellos jugaron con todos sus titulares, a nosotros nos faltaban muchos jugadores importantes y no hemos notado diferencia. Por lo tanto, significa que tenemos la sensación interna de que seguimos creciendo. Estamos contentos en general. No nos gusta tener dos puntos menos que la temporada pasada, pero en el contexto general creo que es una liga más competida que la de la temporada pasada. Entendemos que el equipo crece y cuando nos comparamos con esos equipos como Athletic de Bilbao, Villarreal, Real Sociedad, que el año pasado nos parecían un escalón por encima, nos vemos bastante parecidos.
Diego Ocampo, entrenador de la Peña, en declaracions a Catalunya Ràdio, preocupat per entrar en descens.
No solo por la clasificación, sino porque llevamos 5 partidos seguidos perdidos. Y sí, es verdad que hemos competido bien, pero estos dos últimos partidos contra el Madrid, bueno, puede ser entendible, pero hoy no hemos competido. Eso es lo más preocupante, no haber competido.
I Joan Barreda recuperant-se en ple de car de la lesió al genoll.
Ara mateix lo important és intentar recuperar el genoll i bueno, ja directament ja anirem, entrarem en les etapes de desert argentí.
I a les xarxes socials.
Felip VII, com el centre d'esports ha rebatejat avui a les xarxes socials, Felipe Sanchón. Amb el d'ahir ja són 7 gols en 21 jornades, un més que el màxim anotador de la temporada passada. Els números de Sanchón, camí de trencar els registres arlequinats dels últims anys a segona B. Tot això és el que diu el tuit @csabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'atleta sabadellenca, perxista i jugadora també de l'Amics del Pou Nou Escorial de futbol sala, Anna Pinero.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
A l'assistent li he dit, amb el penal de Jeremy, de la primera part, jo veig des d'on estic, claríssim, i en línia està al meu costat, o l'assistent, no? I l'àrbit està més a prop, que hi ha contacte. A partir d'ahir pot ser penal o no, però targeta Jeremy. La de la segona ja és perquè l'àrbit està just davant. És a dir, què he de comentar jo? Hauríem de posar aquí a l'àrbit i preguntar-li amb ell. Però bueno, aquestes coses, bueno, fruit d'aquestes coses, entre altres, han desencadenat el final del partit, aquest final del partit. Vist la primera millor part, la millor primera part del Sabadell de tot l'any, en casa i fora. Aquesta primera part ha estat boníssima. I com el futbol és futbol, pues acaba 0-0, és cert. I després ja te dic, després amb 10 minuts te fan dos gols i l'equip crec que ha tirat molt més de cor que d'altra cosa, llavors hi ha hagut una mica més de precipitació. On crec que el Sabadell ha fet pues, absolutament tot el que s'ha de fer, excepte gols, per guanyar aquest partit. Hem fet molt, crec que hem fet un partit extraordinari. És a dir, en els moments decisius, ells ens han fet pupa i naltres no han pogut fer el gol. Però, clar, avui, jo realment avui és el partit més dur de l'any. Pensàvem que era un partit una mica d'inflexió, no? De punt d'inflexió. Juguem a casa, continuem amb les bones sensacions de l'equip, que jo crec que han continuat. Continuem millorant i a casa guanyem, que volem i ens toca, no? I tenim moltes ganes. I semblava que aquest partit era el que tocava, no? I, bueno, sembla ser que no. Que estem a la jornada 21, que en queden 17, i jo veient aquest equip meu, la veritat és que m'invita a l'optimisme. També és cert que sabem a l'esport que juguem, i amb aquest esport ni sempre guanya el millor, ni el que més mèrits fa, ni el que més ocasions fa. A un partit això no passa. Al final, jo crec que el Sabadell va estar a la zona de dalt lluitant amb els bons de la categoria.
Nou minuts per sobre de les dues en directe a Ràdio Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com tens el cos recuperat ja de la patacada? Què et va fer més mal, per exemple, ahir? El perdre, el veure que s'escapaven, les sensacions d'haver dominat però no haver traduït això al marcador, la polèmica arbitral que també va tenir el seu què.
No, per damunt de tot, el pensar que l'equip no havia estat capaç de plasmar en resultat el bon partit dels primers 45 minuts. Jo crec que és la sensació que ja vaig tenir a la mitja part, ho vam comentar a la Transmi just començar la segona meitat, que quina seria la conseqüència d'allò, que tant de bo no ens haguéssim de recordar, i malauradament, et diré allò de gairebé 24 hores després, el que em continua costant més de pair en lo personal és això, no? Veure una primera meitat tan, tan completa, no? No excel·lent, però sí de notable que va fer l'equip, creant ocasions, tenint-les de molt clares, a més, algunes d'elles, i que unes vegades Xavi Ginard, que va estar espectacular ahir, les coses com són, i d'altres vegades la falta d'encert, la falta de punteria, de sang freda, de decisió, va privar el Sabadell d'haver tingut el partit un pèl més encarrilat i no haver-lo deixat tan obert com es va arribar al descans, i després doncs, ja va venir tot plegat una mica una cosa darrere l'altra.
Ahir hi havia càmeres de televisió, per tant van poder seguir fil per randa, jugada per jugada, tot el que es va veure a la gespa de la Nova Creu Alta, sobretot amb dues accions molt puntuals que acaben marcant el desenllaç del partit. A la primera meitat, un penal, perquè és penal, perquè arriba abans a la pilota Jeremy Guillemenot i l'acaben trepitjant. Potser no tan fàcil de veure com el segon, però en tot cas no era de targeta groga per simular. I llavors el de la segona meitat, en plena embranzida arlequinada, després de pair ja els dos gols consecutius de l'Olot, havent marcat ja el golarro espaterrant un cop més de Felipe Sanchón, i el que podria haver estat el 2-2, Miguel García gairebé a boca de canó, a boca de gol, apareix un peu per allà que és claríssim i que acaba també, com en el primer cas, amb groga pel jugador del Sabadell, en aquest cas no per simular, sinó per protestar una acció que realment és clamorosa. Quan sí. Veus les imatges, Sergi, és que no hi ha cap lloc a dubte.
Sí, sí, sí. Veníem d'una setmana de què havia passat a ells, no? Què havia passat al Martínez Valero, sí. Amb l'acció del 0-1 no concedit en el temps de descans, gairebé en el límit del descans, a Yusuf Koidi, però és el que passa en aquesta categoria quan no hi ha futbol televisat, que al final és la impressió que tens a primer cop d'ull, en primera sensació que transmet la jugada, i que has de mirar d'explicar-la i que després t'has de creure la versió que et doni doncs, algun dels protagonistes. Clar, ahir jugàvem tots amb aquest punt d'avantatge de tenir repetició i oportunitat de veure i tornar a veure i de tornar a veure les jugades com havia produït. Estem d'acord, ho vam dir ja en el temps de descans, la jugada de Guillemenot, potser en directe, ho va semblar, i després es va acabar de confirmar, i com hem sentit ara Toni Saligrat, doncs pot ser penal, pot ser no penal, però en tot cas el que sí que és segur que no és targeta groga, mai de la vida, però és que el segon no deixa lloc al dubte. Aquí sí que és clara la targeta, igual que en la primera acció no hi ha dubte que no és targeta, la d'Amigue no hi ha dubte que és targeta groga, perquè les protestes són molt evidents, però clar, és que ve d'una jugada tan o més evident que la targeta. És que el penal és increïble no veure'l tal com es produeix, amb la netedat d'imatge que es produeix i amb la posició que té l'àrbitre. És increïble que no l'assenyalés, però bé, al cap i a la fi no el va assenyalar, i amb això ens hem de quedar.
Per cert, Alexis Carlos Pulido Santana, ho vam dir a la retransmissió, el germà petit de Juan Luis Pulido Santana, que és el col·legiat canari famós per aquell partit de play-off al camp de l'Huracán de València, amb una suposada lesió i amb tot el que va venir després, sinó que preguntin a la gent de Logroño el record que tenen del seu germà. No és el mateix. Clar, els cognoms ens porten a pensar que déu-n'hi-do la saga familiar, la de no encerts, per dir-ho com dic, amb molta lleugeresa, molt suau, dels dos àrbitres. Però bé, en tot cas, una família que va acompanyada de la polèmica, la d'ahir. Home, al final era jornada 21 i no era sí, un play-off, no té res a veure.
Encara que ens costi de pair-ho així o d'assimilar, molt més dura la seqüència de fets del germà gran ara fa alguns anys en aquell partit de play-off, per tot el que significava, per tot el que es va produir, per l'estranyesa de tot plegat i sobretot pel desenllaç. Però bé, al cap i a la fi són els mateixos cognoms, són la mateixa família i tot dona peu una miqueta a tot plegat. Avui, de fet, ha estat inevitable, Adri, no referir-se a aquest aspecte, i ahir, ho sentíem amb els propis jugadors, impossible no fer una mica de sang o de mala sang a l'hora de recordar tot plegat com havia anat. Però bé, és el que va ser el resum de la zona mixta després d'aquesta derrota, la primera de la temporada de l'estadi, recordem-ho, del Centre Esport Sabadell.
Mal regust per l'actuació arbitral, però al marge d'això, dèiem abans a Twitter, per exemple, que avui volíem saber com s'ha paït aquesta primera pataca de casa de la temporada dins del vestidor del Centre d'Esports. No sé a qui em portes parlant de quina qüestió, perquè la veritat és que, a diferència del que acostumem a dir sempre dels partits de segona B, que un té la sensació que sempre parla del mateix, etc., el d'ahir va ser elèctric, va ser vibrant, amb alternatives, amb dos conjunts que van fer un bon partit, i la veritat és que hi ha molt tema per analitzar en la ressaca de l'endemà. No sé per on comencem, per on tirem.
Doncs mira, com et deia, inevitable no referir-se avui al tema de la polèmica arbitral, i de fet començarem amb aquest aspecte, i amb una veu, no et diré autoritzada per allò de l'experiència i la veterania, però sí, Òscar Rubio, ahir un partidàs una vegada més del Lleidatà. Lo bo, lo dolent és que ens estem acostumant a que això sigui la tònica de cada setmana, que el de Lleida no falli i a més sigui un dels millors de l'equip, però ahir el vam veure especialment dur o vehement a l'hora de referir-se precisament a això, a aquesta actuació arbitral. Comença parlant de les sensacions que li deixa la derrota, però acaba anant de cara a barraca i assenyalant clarament Pulido Santana.
Jo no crec que és per la il·lusió, és per com ha anat el partit. El partit, si tenim efectivitat, la primera part podríem anar tranquil·lament 2-0 i el partit està determinat. Però bueno, no han marcat i ells, a la mínima que han tingut, pues, han ficat 0-2, no? I al final hem tingut que remar i bueno, la veritat tampoc és que l'àrbit no ens ha ajudat molt, no? Jo crec que ha sigut bastant decisiu, però bueno, ja són molts partits aquí que els àrbits ens penalitzen molt i bueno, algú tindrem que dir, no? Perquè si no sembla
doncs
que no passa res.
Alguna cosa haurem de dir. Deixava la pregunta en l'aire Òscar Rubio i una més, els penals. Perquè ja posats a dir, doncs home, que ens expliqués en aquest cas Òscar Rubio què és això que s'havia de reclamar i això que havia de fer la plantilla o el club. Doncs no entra massa en detall, però sí que deixa clar com va veure les accions dels penals al Lleidatà.
Bueno, jo els he vist que han sigut molt clars i després l'únic que li he dit, li ha anat a donar la mà al final, i l'únic que li dic és que mirés un altre cop el partit i mirés els penals. Perquè al final aquí tots estem per millorar, no? Els futbolistes volen millorar i ja els ha vist, imagino que també, no? Però bueno, és el que hi ha, no?
Sí, al final no queda un altre que resignar-se, dir-ho en veu alta, mostrar les imatges, que quedi prou clar, però al cap i a la fi, com deia ara l'Òscar Rubio, és el que hi ha. El Lleidatà parla clar. Un altre dels que ho fa molt bé i molt clar i sense pèls a la llengua és Josu Ozcoidi, per mi un dels més encertats ahir. La veritat és que va tenir jugades, va tenir pinzellades de molta classe, de molt desequilibri, el jugador donostiarra, i després em va agradar també a l'hora de referir-se a com havia anat el partit, a l'hora de fer la valoració, el balanç d'aquest 1-2 contra l'Olot. Per tant, ens quedem també, no només amb Òscar Rubio, Sergi, sinó amb Josu Ozcoidi.
Sí, amb un somriure malgrat el resultat, això sí que no li treuen al Guipúscoa. Jo crec que ha de costar i molt que no sigui un home feliç el jugador de Donosti, i ahir ho vam poder comprovar. Això no treu que fos contundent també, Adri, a l'hora de referir-se a les sensacions. La pregunta era clara, com li havia quedat el cos després d'aquesta primera derrota a casa, com s'havia produït després del partit que havia fet l'equip, sobretot, insistim, en aquests primers 45 minuts que van ser de notable alt pels homes de Toni Saligrat. Més contundent, amb bones paraules, però més contundent, és gairebé impossible ser-ho.
A veces me da asco el fútbol, o sea, porque esto me parece injusto. Lo que pasa que bueno, el fútbol al final pues te meten dos por mucho que hagas el trabajo que haces y lo único que queda es seguir adelante.
Més clar l'aigua,
Sí, sí, sí.
Fastigueix el futbol.
Li fa fàstic al futbol, en aquest cas, amb moments com el d'ahir o amb sensacions. Segurament és més el calentón que diuen de sortir del vestidor i de pair una miqueta. Doncs aquesta impressió, perquè al final la que tenim des de fora no sempre coincideix amb el que passa dins, però ahir sí que era gairebé comuna la lectura del partit, de dir, l'hem tingut, el que dèiem al principi, 45 minuts molt bons, amb ocasions que és difícil de generar en una categoria com aquesta, de tan clares com les que va tenir el Sabadell en els primers, això, 45 minuts, en la primera meitat del partit, però al final no remates, no tens l'encert, i tot l'encert que li va faltar ja a l'equip de Saligrat el va tenir després el conjunt de la Unió Esportiva Olot a l'hora de si aprofitar doncs dues estocades molt ràpides, a més molt seguides, que van fer realment molt mal. Pupa, deia Toni Saligrat, doncs havia fet molt mal al conjunt sabadellenc. Però bé, no va ser l'únic, a l'hora de referir-se en aquest cas Toni Josu Ozcoidi a aquest resultat, no va ser l'únic del vestidor a l'hora de parlar de, com diem, aquesta primera derrota de la temporada a casa.
És que tot això, clar, hi ha una xifra significativa. El Sabadell només havia perdut un partit en tot el 2017 a casa, comptant el tram final de la temporada passada, que és on es va produir la derrota contra el Badalona, i després el tram inicial de 2017-2018, en un partit a casa en el 2018 ja portem les mateixes derrotes, que és una lectura molt avantatgista,
sí, sí.
És cert, però hi ha molts matisos, però al final amb el primer partit ja n'hi ha hagut prou per igualar tot el registre sencer d'un any natural amb poquíssimes derrotes del Sabadell a la Nova Creu Alta.
Ahir van caure unes quantes d'aquestes en quant a estadística, perquè també feia gairebé 7 jornades que l'equip no
6 empats, una victòria.
Per sort, entre cometes, continuem salvant aquella que ens fa
fer
història.
La de les remuntades en contra, aquesta no, perquè va començar l'Olot guanyant i per tant aquesta continua vigent.
Que aquesta és l'única, entre d'altres, segur que el Miguel Ángel el divendres igual te'n repassa alguna més, el Miguel Ángel Rodríguez, però és evident que aquesta la vam salvar, o com a mínim s'ha salvat de moment, que és, no va caldre que ens remuntessin, ja ho vam fer tot de prou, entre cometes, malament, com per veure que l'Olot s'avancés al marcador abans de tot plegar. Però bé, deies al principi, em preguntaves si entre les sensacions que m'havia transmès la derrota hi havia també la d'ocasió o la d'oportunitat desaprofitada, aquesta ocasió que s'havia generat després de guanyar Elche la setmana passada, doncs d'haver-se realment enganxat aquesta part alta de la classificació, una part alta que comença a distanciar-se, no ens hem d'enganyar, això pot canviar en una setmana o dues, però de moment ja són 6 punts respecte precisament al conjunt il·licità, aquells 3 que li havíem retallat s'han tornat a fer 6 aquesta setmana, i un dels que sí que va parlar, i amb això tancarem avui els protagonistes, va ser Pedro Capó. Ell sí que parla d'aquesta sensació d'oportunitat que es deixa escapar, que es deixa passar, i una mica més enllà, és contundent, especialment autocrític, a l'hora de parlar de com havia estat la segona meitat de l'equip. La primera, com dèiem, de notable alt. La segona diu que molt allunyada d'algun equip que vol estar dalt.
No sé si el subconscient o jo crec que tots eren conscients que era un partit, que era un partit clau per enganxar-nos, que costa molt treure punts, que si treus 6 de 6 pues fas un salt de qualitat a la taula classificatòria. I sí, després del partit de l'Elx pues, hem fet 45 minuts dignes d'equip de playoff, i hem fet 45 minuts segons no dignes de playoff.
Doncs la veritat és que si deia el tema d'Òscar Rubio i de Josu Uzcoidi, aquesta temporada a vegades sempre diem el tòpic aquell que els futbolistes diuen tòpics i prou, que els futbolistes venen a dir gairebé sempre cada setmana, però enguany tenim una plantilla que en aquest sentit, el de l'oratòria, i ara estic anant molt de mare, estic anant molt més enllà del partit contra l'Olot, però des de Toni Saligrat fins a bona part de la plantilla, Sergi, parlen sense pèls a la llengua, i si han de reconèixer que no van estar bé la segona meitat, ho diuen, si han de criticar un arbitratge, es mullen més de l'habitual, són jugadors que en aquest sentit tenen bon discurs.
Sí, n'hi ha de tot, evidentment, com a totes les plantilles, però sí que destaca això, no? No tenir cap problema a l'hora de ser, com deia, amb aquest punt fins i tot de contundent en la crítica, en l'autocrítica, de dir que l'equip, doncs home, si és veritat que ens estem omplint la boca, entre cometes això d'omplir la boca, que volem ser a dalt a final de temporada, que vol ser un equip que realment es cregui això de lluitar entre els 4 primers, doncs més clar que Pedro Capó a l'hora de dir que no és una segona meitat digna d'un equip d'aquesta part alta, doncs es diu, es reflexiona i no passa d'aquí.
A tot això, aquesta setmana tornem a jugar a casa. Recordem que ja ho havien dit, que era una oportunitat perfecta, molt propícia, per allò de tenir 2 partits consecutius després d'haver guanyat a terres il·licitanes per enganxar-se a la part alta. No ho hem dit, el playoff ha passat de 3 a 6 un altre cop, perquè l'Elche no va fallar, va guanyar a Badalona, perquè l'Ontinyent també va fer la feina a casa i s'han distanciat un altre cop a 2 partits de marge. Queda moltíssim per endavant, tota la segona volta, excepte 2 enfrontaments, però ara, de nou, aquí a casa, diumenge un altre cop a les 5 contra l'Hèrcules, un rival que a més està aquí a la part alta, encara que després parlarem del que va succeir al Rico Pérez ahir, i una setmana, Sergi, que també ens portarà de nou notícies al marge dels terrenys de joc, com a mínim una visita molt esperada aquí a l'Hotel Suís de cara a dijous, oi?
Així és, gairebé per posar la mateixa cronologia que has dit. L'Hèrcules, el proper rival directe en aquesta part mitja alta de la classificació, i algú pensarà, home, potser no ara és per parlar de rival directe en quant a la lluita pel playoff, però sí per la Copa del Rei, que és un altre dels objectius del qual no se'n parla, però que hem de tenir aquí en el punt de mira. Un Elche que hi va fer la feina, per cert, notícies a Badalona, Toni Hernández, el que va ser director esportiu del Sabadell, ha deixat de ser director esportiu del Badalona, ho deia a les xarxes socials ell mateix, per motius personals, no ha acabat d'explicar molt més, sí, o d'entrar massa més en detall, però sí que aquests motius personals que diu que el porten a abandonar aquest terreny, una curiositat, jo no recordo que s'hagués presentat mai com a director esportiu en el seu moment a l'estiu. O sigui, va entrar com a col·laborar amb el Badalona i surt en aquest cas com a director esportiu, però bé, de moment aquesta absència o aquesta baixa. I la tercera, la notícia, sí que ho podem dir, gairebé ho apuntaves ja en el mateix moment que estàvem parlant, dimarts passat va ser, demà farà una setmana en aquests estudis amb l'Antoni Reguant, amb el president del Sabadell, ja apuntaves la possibilitat que vingués a Esteve Calçada, el màxim accionista del Sabadell. Doncs sí, dijous, si obres les portes i ens permets entrar uns quants,
suma.
Dijous, aquí a l'Hotel Suís, a Esteve Calçada, el màxim accionista del Sabadell, una bona estona per parlar de tot plegat, que tenim temes per endavant.
Ara, quan surtis, li demanes al Toni, que té unes quantes claus per aquí, te'n quedes una i així pots entrar tranquil·lament. El dijous, com diem... Ens asseiem amb calma, xerrem una estoneta amb Esteve Calçada, que per cert era una altra de les imatges també ahir, que va passar no desapercebut, ho vam dir a la prèvia, després un cop ja el partit estava en marxa, doncs acaba eclipsant el futbol el que succeeix a la graderia, però la llotja presidint ja aquesta zona noble de l'estadi de la Nova Creu Alta, Esteve Calçada, amb aquest relleu institucional que vam explicar, com diu el Sergi, ara fa 6 dies. Ens retrobem, per tant, no dilluns de la setmana que ve aquí a l'Hotel Suís, sinó d'aquí a 3 dies amb Esteve Calçada. Sergi,
aquí serem.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Se recomienda beber abundante cantidad de líquido durante el día. Si toma más del que debe, puede notar náuseas, vómitos, ardor y dolor de estómago, diarrea o cualquier otro efecto adverso descrito. Y puede producir somnolencia.
Si la voz de Jack Sparrow consigue que te interese el prospecto de un medicamento para el resfriado, imagínate lo que puede hacer con el fuego invisible. De Javier Sierra. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Suite de bronze.
Trenta. 30 segons i dos quarts de 3 de la tarda creuarem l'Equador del programa en aquest hotel suís del 15 de gener del 2018 que ens porta a parlar malauradament d'aquesta derrota del Centre d'Esport Sabadell per 1-2 ahir, la primera de la temporada a casa davant de l'Olot. Avui, més que tertúlia, tot i que també molt centrada en el grup tercer de segona divisió B, el que hem volgut fer és anar arreu de la geografia per veure com han paït els resultats bastant sorprenents de l'última jornada. Equips que estaven potser molt tocadets i que han reaccionat, d'altres que tot el contrari, que semblaven molt ferms i que han acabat perdent. Comencem, per exemple, aquest tour particular per Olot, centrats encara amb la derrota del Sabadell, amb la victòria garrotxina 1-2 ahir a la Nova Creu Alta, per saber l'altra cara de la moneda, la dolça ressaca que segur que ha deixat aquesta primera victòria fora de casa enguany de l'Olot. David Planella, Ràdio Olot, avui ha sortit el sol, m'imagino, a Olot, després d'una temporada complicada, no?
Sí, s'ha paït de la millor manera possible aquesta victòria per 1-2 a la Nova Creu Alta, bàsicament perquè hem de tenir en compte que l'Olot feia gairebé 3 anys que no guanyava un partit de segona B fora de casa. L'última victòria lluny de l'estadi municipal d'Olot datava del 29 de març del 2015. Per tant, són 32 partits consecutius, perquè la temporada passada l'equip va jugar a tercera, però 32 consecutius a fora de casa segona B sense guanyar. Es va trencar la ratxa ahir al camp del Sabadell i, evidentment, es va pair d'una manera molt dolça, perquè l'equip ara veu que està més viu que mai, que ha sortit del Tourmalet amb una victòria i que ara afrontarà aquest tour contra equips de la seva lliga, de la part baixa de la taula, amb tota la confiança, amb tota la moral i amb tota l'esperança per aconseguir una salvació que fa no gaire jornada semblava impossible i que amb l'efecte revulsiu de Raúl Garrido ara sembla molt més possible.
Gràcies, David. Marxem d'Olot a Eivissa, redacció d'IB3, Pablo Sierra. Ahir la penya deportiva segurament és el titular més gran d'aquesta jornada número 21 a la segona divisió B. Va guanyar remuntant el Mallorca per 2-1 al municipal. Primera derrota de tota la lliga pels mallorquinistes, que era l'únic conjunt dels 80 de la categoria que encara no havia perdut. Després de 20 partits, el 21è va arribar, i a més va arribar contra un rival que és dins la zona de descens. Per tant, com dèiem abans, segurament és molt significatiu del que és la segona divisió B, que un equip de la part baixa que arrencava la jornada entre els últims classificats aconsegueixi guanyar el líder invicte de la categoria i també que al final doncs, aquesta mala ratxa que era d'empats, de 5 empats consecutius del Mallorca, acaba trencant-se no amb una victòria, sinó tot el contrari, amb aquesta primera derrota de la temporada. Com diem, Pablo Sierra, IB3 a Eivissa, com s'ha digerit allà a la illa una victòria, podríem dir, èpica com aquesta?
Pues tu imagina't en Adri, el Mallorca portava 37 anys sense jugar un partit oficial de Lliga a Eivissa, el darrer va ser la temporada 80-81 contra l'antiga Sociedad Deportiva Eivissa, Sa Deportiva, que es coneixia aquí, i ahir va ser un esclat d'alegria, tot s'ha de dir, el públic de Santa Eulària és molt fred, tampoc va haver una assistència massiva al municipal, però bé, les 400-500 persones eivissenques que van omplir-lo amb l'ajuda dels 200 mallorquins que varen viatjar fins a Eivissa per presenciar la primera derrota del seu equip aquesta temporada sota les ordres de Vicente Moreno. Doncs l'alegria va ser massiva, hi ha molta rivalitat i la penya esportiva, a més, necessitava aquests 3 punts contra el Mallorca, que encara no havia perdut i que amb aquesta derrota comença a tenir seriosos problemes si vol acabar la temporada com a campió del grup tercer de la segona B.
Doncs la veritat és que sí. Gràcies, Pablo. Puc imaginar-me, per cert, a l'exarlequinat Mardeval o al sabadellenc José Quereda Pirri, el delegat, entre d'altres moltes tasques de la penya deportiva, també coordinador de la seva base, com van celebrar ahir a Santa Eulària de Riu aquesta històrica victòria per la penya. A l'altra banda, el Mallorca, que ja sap el que és perdre, com dir, que suma 6 jornades sense guanyar i que veu com el Villarreal ve cada cop és més a prop, i això que ahir els de Miguel Álvarez anaven guanyant i al final van acabar empatant a Morvedre. Per això ens interessa també canviar d'illa, saltar d'Eivissa a Mallorca. Redacció de E-Radio Mallorca, Javier Oleaga, preocupa la illa o no aquesta ratxa de l'equip de Vicente Moreno?
Adrià, bon dia. Hi ha una preocupació, eh? Preocupació perquè, clar, aquest Mallorca, com tu dius, 6 jornades sense guanyar, 5 empats, i ara és la primera derrota. I la primera derrota davant un dels vicecoers de la Lliga. Recordem que els 6 partits que no ha guanyat el Mallorca han empatat o ha perdut amb equips que estan a la coa de la classificació, i equips destinats, en teoria, a descendir. Això preocupa molt. Que el Mallorca ha tingut la baixa d'en Ferran Giner en mig del camp, la d'en Lago Júnior després, no s'ha pogut recuperar. S'han fitxat dos jugadors, d'Álvaro Bustos, que hi va fer un gran gol, però res més, i en Salva Ruiz, però això no basta. Hi ha preocupació a l'afició i a la gent del club per si se perd la primera plaça. No perquè el Mallorca necessiti guanyar el campionat, que no el necessita, o que el Mallorca necessita s'ascendir ja, directament a segona divisió. I si se perd la primera plaça, ja és quan, si queden dins els quatre primers, venen les complicacions. I segon que l'equip, com va dir al principi, en Vicente Moreno, en el seu director deportiu, Javi Recio, no m'hagués fitxat un equip per a subir de calle. I això ho veurà. No per a subir de calle, no m'hagués fitxat un equip com ho toca. I això se vol, i se vol ara. Que el Mallorca ha tingut molta de sort. Sí, és vera que ha tingut molta de sort. Però ja ha acabat la primera volta. Ara tots els rivals saben com juga aquest equip d'en Vicente Moreno. Normalment fa un 4-4-2 i no canvia i no varia. I repetir, després de ser baixes de llarga duració d'en Ferran Giner i Lago Júnior, el Mallorca ha perdut molta de força.
Doncs preocupació a Mallorca, ja que tenim aquí, per cert, aquesta setmana, Javier, i a derbi. Mallorca-Balears, fa una setmana segurament parlaríem d'un derbi desigual. Aquesta setmana la truita s'ha girat, podríem dir. L'Atlètic ja sap el que és guanyar a casa, que també té nassos, que després de tant de temps hagi arribat ara ja aquesta primera victòria som el ferit just abans de visitar el Real Club Deportivo Mallorca. I no sé, ara canviant Mallorca per l'Atlètic Balears, Javier, si això ha calmat una miqueta les aigües, si Horacio Melgarejo, l'entrenador, respira més tranquil o no, i si al cap i a la fi hi ha això, un cert clima ja de tranquil·litat dins d'una temporada difícil com està sent aquesta pel club de la Via Cintura.
Sí, perquè Horacio Melgarejo estava sentenciat, si no guanyava ahir el Formentera, de que m'acomiadàvem. A lo millor ho acaben acomiadant, perquè també se va guanyar per un 9-0, no és que fessin massa històries, però bueno, és la primera victòria, ojo, després de 13 jornades, a 11 jornades a Caseba, és el primer partit que ha guanyat a Caseba. Claro, una setmana abans de jugar contra el Mallorca, i aquí ja se coneixen els derbis, com Espanyol-Barcelona, Madrid-Barcelona, és igual, li ha donat gent que vaig de força. Durà el meu garejo continuarà? No ho sabem, però ara la plantilla de Baleares s'ha retrobat en la victòria i té més forces per anar a un camp al de Sant Mos, que per ell és més bo que el seu que juguen se'l va oferir perquè és de petit i de plàstic, i anant a l'estadi de Sant Mos, que és gran i d'herba natural, el que va millor. I sapiguem que el rival, el Mallorca en aquest cas, ha perdut el seu primer partit.
Déu-n'hi-do, la temporada de l'Atlètic Balears més enllà de la victòria d'ahir contra el Formentera. Gràcies, Javier. Completem la volta que estem fent avui gairebé per tota la geografia de Llevant. Avui ens estem quedant amb tots els accents, d'aquí, d'allà, de les Illes Balears, de Catalunya i també ara del País Valencià, perquè marxem cap al Coi, cap a ser el Coi, Ismael Mayor. Ahir el Deportivo Alcoyano, ho dèiem abans amb el Sergi, guanyava el Rico Pérez amb un gol d'Eldin Hadzic. El temps afegit, duel de proximitat, any complicat també, ara que dèiem el tema del Balears, pel conjunt alcoyà fins ara, tots els condicionants, podríem dir, perquè el COI Isma hagi celebrat com toca, no?, aquest triomf davant de l'Hércules.
Sí, què tal? Bueno, Estrada, la veritat és que tu saps que al futbol el color gris no existeix a vegades, no? Fa una setmana l'Alcoyano estava per a l'arrastre i 7 dies després l'Alcoyano, després de guanyar ahir al Rico Pérez, bueno, pues ja pareix que el playoff està més propet i, aunque està a la mateixa distància, però pareix que s'embolica tot i se contamina tot al rededor del resultat. Ahir va ser una èpica, l'Alcoyano va tornar a guanyar per Adrià en les últimes 4 temporades, les últimes 4 visites que l'Alcoyano ha viatjat al Rico Pérez, les ha guanyat 2-3-2, l'any passat 1-3, amb Toni Siligrat a la banqueta, i ha d'estar per 1-2 d'una manera brutal. En el 86 empatava l'Hèrcules, el 0-1 de l'Alcoyano, i en el 93 un ex de l'Hèrcules pues, feia el 1-2 definitiu. Reviscola l'Alcoyano, que feia 6 partits que no guanyava, 6 partits que no marcava, i en realitat va ser un cop d'efecte el que va pegar ahir damunt la taula el Deportiu Alcoyano, que espera no siga un efecte gaseosa i la setmana que ve a Cornellà tornes o més 3 punts fora de casa.
Gràcies, Isma. La veritat és que en sona, això de l'efecte gasosa, després de guanyar en l'últim minut a un senyor estadi i, a més, ben recent, que tenim aquest sentiment després de guanyar el camp de l'Elche la setmana passada i de la sorprenent derrota, pensarà més d'un, del centre d'esports a casa, la primera de tota la temporada, ahir davant de l'Olot. Simplement per tancar aquesta suite de bronze, hem comentat alguns dels partits per fer el repàs ràpid de la jornada que ens ve a sobre, la número 22 aquest diumenge, tota sencera el diumenge, València Mestalla Penya Deportiva, Ebro Llagostera, Villarreal B, Ontinyent, partidàs a la ciutat esportiva esportiva dels groguets, Formentera Atlético Saguntino, Mallorca Atlètic Balears, aquest derbi que comentàvem ara de la ciutat de Palma de Mallorca amb el Javier Oleaga, Olot Badalona, Lleida Peralada, Elche Deportiu Aragón, el de sobres conegut Sabadell, Hèrcules d'Alicante i també el Cornellà Alcoyano, que serà el que tancarà la jornada l'últim, el de diumenge a les 6 de la tarda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Quatre minuts i tres quarts de tres de la tarda. No deixem encara el futbol, això sí, baixem alguns graons, parlem una miqueta de l'Obrador Arlequinat i en concret d'entrada del Sabadell B, que agafa aire al grup primer de Primera Catalana i que ho fa gràcies al triomf d'ahir 2-0 al migdia Olímpia contra el Manlleu, en el que és l'últim partit de la primera volta del campionat. Carlos López tenia un bon grapat de baixes, sobretot dels jugadors més veterans, dels pocs jugadors experimentats que té a la plantilla, i fins i tot va arribar a fer debutar fins a 3 juvenils. A les acaballes del partit van sortir els 3 des de la banqueta, però Welber, José Juan i també Marc Bellalta van tenir protagonisme ahir en aquest duel a Primera Catalana. Malgrat tot, es van endur els 3 punts gràcies al doblet d'Antoni. El primer de falta, la barrera, la tanca estava situada de forma horrorosa per part del porter manlleuenc i això ho va aprofitar per fer l'1-0 Antoni, que després ja a la segona meitat va fer el segon gol per emmarcar un autèntic golarro per l'escaire des de la frontal. El gran protagonista, l'ahir golejador Antoni, parla d'un triomf absolutament balsàmic.
Sí, es un desahogo muy grande, estábamos preocupados y estos 3 puntos nos ayudan mucho. Puntuar la semana pasada y esta en casa nos ayuda mucho para empezar la segunda vuelta más fuertes.
Antoni va fer, podríem dir, de Sergi Estrada per un dia, ja que el Pichichi es va perdre. El partit per sanció va ser un d'aquests jugadors que ahir eren baixa al filial del centre d'esports. Carlos López, l'entrenador, ha remarcat sobretot la importància que tothom sumi, que tothom col·labori a l'hora d'anotar gols.
Ara el que intentarem és que amb els dos aviam si podem fer més gols, però sí, la veritat és que l'equip, jo sempre he dit que genera ocasions i sí que potser hem tingut una miqueta de falta de gol, però jo aquests entrenadors que sempre diuen és que no tengo gol, és que no tengo delantero, al final això és un joc col·lectiu i tots han de participar en totes les fases del joc, i el gol, avui no hem tingut el Sergi que està fent una temporada brutal, però bueno, ha estat tant on he fet dos gols i la veritat és que molt content.
Zona tranquil·la, per tant, de la taula pel Sabadell B, que aquest cap de setmana estrenarà la segona volta rebent el Mollet, això sí, si voleu entendre-ho així, amb un punt de pressió perquè després tindrà un mes, 4 desplaçaments consecutius fora de casa. Per tant, hauran de fer la feina els arlequinats per tenir una miqueta més de coixí i afrontar amb garanties aquests 4 partits consecutius que el calendari els portarà més enllà d'Olímpia. Qui no li van millor les coses és el juvenil A, que va caure per 0-2 davant de l'Espanyol B. La diferència segurament va estar en un punt clau en el món del futbol, en l'encert de cara a porteria, com a mínim sentint les paraules del jugador Raúl Martín valorant aquesta derrota del Sabadell juvenil a la Lliga Nacional 0-2 contra el juvenil B de l'Espanyol.
Plantamos muy bien el partido, jugamos muy bien, pero bueno, ya sabemos cómo es el Espanyol, las pocas oportunidades que tiene las va a aprovechar y eso no penalizó mucho.
Això sí, missatge per navegants també de Martín dins del vestidor del Sabadell juvenil. Cap jugador es dona per vençut abans d'hora i malgrat ser ara mateix els cuers.
L'equip, com te he dicho antes, no deja de creer. tenemos claro a lo que jugamos ahora, la nueva ideología de juego, y le vamos a dar todo por el equipo para sacar esto adelante.
Sí, dissabte el rival era el juvenil B de l'Espanyol, aquesta setmana un altre rival de nivell, un altre os pel Sabadell juvenil, com és el Barcelona B. Un minut i tres quarts de tres, fem una aturada en el camí, l'última pausa per la publicitat i després hem de parlar, per exemple, de waterpolo. Tenim ja a les waterpolistes de l'Estalpul Natació Sabadell femení a punt per disputar ja la que serà l'estrena de l'Eurolliga d'enguany, de la Copa d'Europa, a més aquí a tocar de casa, la piscina Sant Jordi de Barcelona, també el Natació Sabadell masculí, que ja ha tornat d'Itàlia després de un partit en el qual van plantar cara durant dos quarts a un dels més grans del vell continent, com és el Prorreco, i també hem de parlar encara d'handbol i d'una derrota de l'Obert Gràcia.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Caminar és molt bo per a la salut, però també és molt important un calçat de qualitat. Si tens els peus delicats, amples o necessites unes sabates per a plantilles especials, camina amb Kumbu. Si t'agrada la moda i vols confort en els teus peus, camina amb Kumbu. I si vols gaudir d'unes bones rebaixes, acosta't ja a Kumbu. Sabateria Kumbu, a Ronda Zamenhof, número 6, al costat de la plaça Mercet. Kumbu, especialistes en calçat Gore-Tex per esport i muntanya, amb les millors marques en calçat. Mephisto, Ara, Stonefly, Miquel, Albiflex...
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director?
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tornada a l'Hotel Suís en directe, 12 minuts i les 3, 12 minuts i el Toni González des del control de so tancarà les portes de l'hotel, però encara hem de passar, per exemple, per la nostra particular piscina i parlar de l'Estalpul Natació Sabadell, del masculí i també del femení. Comencem per les noies que ja tenen, podríem dir, el xip europeu posat. Les de David Palma s'estrenen divendres aquesta setmana ja a la màxima competició continental, com sempre amb el repte d'acabar guanyant una nova corona europea, d'acabar guanyant una nova Eurolliga de waterpolo femenina. En una segona fase, recordem que el Sabadell entra directe ja a aquest punt de la competició, que es disputarà aquí a Catalunya, a la piscina de Sant Jordi de Barcelona, un dels escenaris mítics del waterpolo de casa nostra i que a més tindrà el Sant Andreu com a club organitzador, encara que no es disputi a la piscina Pere Serrat, com és habitual d'altra banda, sinó que el conjunt andreuenc jugarà a casa a la piscina de Sant Jordi. Precisament, andreuenques i sabadellenques, capricis del calendari, venen de veure's les cares dissabte en partit de Lliga, l'última jornada de la primera fase, un cop més, una primera volta immaculada del conjunt que ara entrena David Palma, com en les últimes temporades també, amb Nani Guiu al capdavant. És a dir, sense derrota, sense cedir ni un sol punt, tantes jornades com victòries en el que portem de campanya per aquest Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení. Ens acosta tota la informació de la victòria abans d'ahir a la Pere Serrat de Sant Andreu per 6-9 d'aquest Astralpool Natació Sabadell femení, però també la prèvia d'aquesta estrena europea al Joan Blanc en la següent crònica.
L'equip femení de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell va superar per 6-9 el Sant Andreu, refermant el seu liderat a la divisió d'honor i demostrant la seva superioritat contra un dels candidats a derrotar-les aquesta temporada. La defensa de les waterpolistes del club va ser molt bona i això va donar marge i tranquil·litat a les de David Palma. El tècnic afirma que el partit contra el Sant Andreu va ser un molt bon test per comprovar l'estat de forma de les seves jugadores.
Bona prova de cara a la setmana que ve, a la fase de Champions i una bona prova com a partit de tornada després dels turrons. Ens ha anat molt bé, la veritat que ha sigut molt exigent el partit, ens ha apretat molt el Sant Andreu, no m'ha estat tot l'encertada que haguéssim volgut en atac. Sí que em quedo a l'altura positiva que li deia a les noies, que en defensa han estat bastant o molt sòlides i això ha donat peu a que fos un marcador curt i al final hem acabat traient el partit endavant, però hòstia, déu-n'hi-do. Molt bé, Sant Andreu, apretat.
Pitjors sensacions va tenir el tècnic del conjunt barceloní, Javi Aznar. L'entrenador del Sant Andreu va quedar satisfet a mitges amb la lluita fins al final de les seves jugadores, tot i admetre que van cometre errors importants. Un fet que va condemnar el Sant Andreu i que no va agradar a Javi Aznar, que creu que les seves jugadores tenen una mica més de potencial del que van mostrar dissabte en aquest partit de Lliga.
Content a mitges, perquè crec que tenim un equip que hem de saber competir i sobretot jo crec que tenim el nivell suficient com per lluitar contra el Sabadell, contra els equips de Champions que ens tocaran la setmana que ve. Per tant, això, no? Content perquè crec que el resultat és digne, descontent perquè crec que podíem fer alguna coseta més.
Un dels factors que va permetre al Sant Andreu lluitar per la victòria fins al final, tot i no tenir un gran dia, va ser l'actuació de la portera Maria Elena Sánchez. Cedida pel Natació Sabadell a les barcelonines, la jugadora local admet que va tenir sensacions molt estranyes i que les waterpolistes del club van saber explotar els seus punts febles.
Jo les conec molt a elles, perquè portava tota la vida a Sabadell. I ara és el primer any que estic fora i que és el primer cop que jugava contra elles i era un... a veure què passa. Igual que jo les conec a elles, elles em coneixen a mi i saben com m'han de xutar perquè me la mengi, així de clar.
Un bon test i unes bones sensacions per l'Astralpool Natació Sabadell que fan encarar amb optimisme l'estrena europea a la Champions de les jugadores sabadellenques. Divendres debutaran contra el Dunas Varos hongarès, a priori l'equip amb el qual s'han de jugar la primera posició sense descartar el Sant Andreu. David Palma creu que la victòria contra el conjunt barceloní ha deixat clar que estan preparades per començar a competir a la Champions, tot i saber que contra les hongareses hauran de lluitar molt.
Arriben preparats, hem treballat moltíssim. Sí que ens faltava això, el que hem tingut avui, competir i tenir clar que la setmana que ve, aquí divendres, amb el Dunas Varos, és una batalla, que hem de venir a la guerra.
Ara cal desitjar que d'aquí a divendres no hi hagi cap contratemps important en forma de lesió i que totes les jugadores estiguin en condicions per l'estrena de la Champions, que, com diem, per l'Astralpool Natació Sabadell serà divendres a 6:45 de la tarda contra el Dunas Varos hongarès a la piscina Sant Jordi de Barcelona.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I a tot això, parlàvem ara de l'Estelpool femení. El masculí va perdre 13-5 a la piscina del Prorreco en el retorn a la competició en aquest 2018. Havia acabat la Lliga Premat, la divisió d'honor masculina, gairebé fregant ja el Nadal. El Xava Gómez va optar per donar uns quants dies, un parell de setmanetes ben bones a la seva plantilla de descans i, per tant, davant d'un dels grans candidats a guanyar la Champions masculina, el club va plantar cara als dos primers quarts, malgrat no portar, com dèiem, tota la preparació segurament idònia. Un parcial de 6-0 al tercer període va acabar de decantar definitivament el partit del cantó italià, mentre que a l'últim quart l'Estelpool masculí va maquillar una miqueta el marcador, fins i tot va guanyar aquest últim parcial. Xava Gómez, l'entrenador, preveia ja un partit així perquè, com diem, decididament, o sigui, el va optar per aquesta opció, no el va preparar gaire. El Cantàbric va prioritzar el descansament, el potencial del rival, i per això aquest 13-5, malgrat ser una derrota contundent, satisfà a l'entrenador de l'Estelpool masculí.
Recordar que hemos de un par de ellos que yo a costa lo he hecho bastante largo, que tenía que descansarse bien, y la verdad es que este partido lo hemos preparado bastante por encima, sabíamos el cual que era, y la verdad es que prefería que descansasen los jugadores a llegar y pegar un poquito más justos. Entonces, dadas las condiciones, creo que hemos estado muy correctos, bastante decente, yo creo. Entonces, bueno, siempre se puede estar mejor, lógicamente, pero bueno, yo creo que seguimos nuestro camino y en eso estamos.
Demà passat, el Natació Sabadell es posarà el dia també a la Lliga Premat, jugant el partit ajornat d'aquest últim cap de setmana pel desplaçament a Itàlia del conjunt sabadellenc davant del Navarra de l'ex del Sabadell, Manel Silvestre. Recordem, un partit que es va ajornar pel 13-5 a la piscina del Prorreco de dissabte a la nit de l'Estelpool Natació Sabadell. Per cert, que avui el porter i capità d'aquest conjunt, Pepe Motos, i també Sergi Cabanes, han viatjat cap a Hongria, on demà disputaran amb la selecció espanyola un partit de la Lliga Mundial, tot un Hongria-Espanya, que juga demà a les 8 del vespre, déu-n'hi-do amb el nom de la població, eh? Juga a Hodmezobazargeli. Tot això, 16 lletres en una única paraula de traca, el nom de la ciutat magiar. Tanquem programa avui parlant d'handbol i de l'Oar Gràcia Sabadell, que ha finalitzat la primera volta perdent a la pista de la Salle Montcada en aquest duel comarcal de 4-32-28. Els graciencs creuen així l'equador de la competició a la primera nacional, instal·lats al novè lloc amb 13 punts. Un balanç millor que en anteriors temporades, això d'entrada, encara que Miquel Benítez, l'entrenador, es queda amb la sensació d'haver pogut sumar algun que altre punt més, especialment en l'últim tram de Lliga, en el qual l'Oar Gràcia només ha pogut guanyar un dels darrers 5 partits que ha disputat. Miquel Benítez.
A nivell d'entrenaments i de treball i realment de solidesa de plantilla, no ens preocupa massa els últims resultats, perquè entren, entre cometes, alguns dintre de l'esperat. Sí que és cert que tal i com anava bé la dinàmica de l'equip al principi de temporada i com se'ns havia posat la classificació, 13 punts està molt bé, però bueno, crec que podíem haver arribat inclús als 15 o als 17.
Per tant, el que dèiem, un bon balanç, però amb matisos, perquè des del carrer Boccaccio encara podrien haver sumat més punts, creuen, veient com han anat les coses en aquesta primera volta de la primera nacional masculina d'handbol. Pel que fa al partit en si de dissabte, el Miquel Poblet de Montcadi Reixac, la Salle es va escapar de sortida, això va obligar que l'Oar anés a remolc durant tot l'enfrontament, i el pitjor de tot plegat, la solidesa defensiva trencada, amb els 32 gols rebuts per part del conjunt verd i blanc. Miquel Benítez admet que van tenir un autèntic problema al darrere.
Quan ens han marcat 32 gols, alguna cosa se'ns ha desajustat a nivell defensiu. Per tant, aquí els tècnics som els primers que hem de fer autocrítica, revisió del sistema defensiu i on hem fallat.
El Bar Micasa amb vol Sant Vicenç serà el primer rival de la segona volta per un Oar Gràcia Sabadell, que ara té la Salle a només un punt per darrere, però mirant cap amunt, el Joventut amb vol Mataró i el Sant Cugat, 7è i 8è, en tenen 14, un més que els de Benítez. Per tant, igualtat màxima en aquesta part mitjana de la classificació. I, per cert, una curiositat tornant a l'inici del programa i al Sabadell Olot d'ahir, la conversa que estan mantenint a través de Twitter Xavi Ginard, l'ex Arlequinat, el porter de l'Olot ara mateix, i Felipe Sanchón, el golejador Arlequinat, reia Xavi Ginard, dient que estava fins als nassos, per dir-ho suau, perquè ha afegit uns punts suspensius, de Felipe Sanchón, perquè entre l'anada i la tornada ja no queden taranyines. A les escaires de la seva porteria responia també Felipe Sanchón, @FelipeSanchón a Twitter, amb un "vas fer un gran partit, la vostra victòria en part va ser gràcies a tu". Per tant, bon rotllo també entre Olot i Sabadell. I a tot això, demà aquí a l'Hotel Suís, d'aquí a 23 hores exactes, rebem el Frank Lluís amb la seva Lleixa dels Herois, la secció dedicada a les històries del món de l'esport dels anys 80 i 90, i també farem un cafè amb l'Òscar Salguero, el nadador paralímpic sabadellenc, un cop ja tornat de vacances, amb el somriure d'orella a orella per les dues medalles aconseguides al Mundial Adaptat de Mèxic. Com dèiem abans amb el Sergi Garcés, això serà demà, de cara a dijous, Esteve Calzada, en directe aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís.
Segons i les 3. Per tant, tanquem les portes de l'Hotel Suís. Un autèntic plaer, com sempre, parlar en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell amb el Toni González. Bona feina al control de so. Més informació, radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Que vagi molt bé. Demà a les 2. Més. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.